Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina del Walter Center de Barcelona. Recordem, aquesta temporada al Converses anem de 12 a 1 del migdia, aquest nou horari, degut a que molts dissabtes, doncs, a 1 del migdia ens acompanyen els amics del Tiempo de Juego amb el partit de futbol de la Lliga, que ja comença, doncs, el dissabte. Bueno, jo diria que hi ha tota la setmana futbol, però el que és Lliga aquesta temporada comença el dissabte al migdia a l'aula. Molt bé, dit això, anem a presentar els convidats d'aquest dissabte al Converses. Com analistes ens acompanyen el Marcos Pardeiro, que és redactor en cap de La Razón a Catalunya. Molt bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals de Vocento Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos, benvingut també.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda a tothom.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Josep González, que és el president de la patronal de la petita i mitjana empresa Catalunya, PIMEC. Senyor González, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut i moltíssimes gràcies per acceptar, doncs, aquesta conversa de dissabte a l'hora del vermut, i preguntar-li en primer lloc per la salut de la PIME a Catalunya, de la PIMEC a Catalunya, de les petites i mitjanes empreses. Sempre es diu que la petita i mitjana empresa ha d'agafar més cos, més teixit, més força. Com està ara mateix aquest teixit, aquesta força de la petita i mitjana empresa catalana?
Bueno, jo crec que el nostre teixit de pimes ha millorat la seva situació. No podem oblidar que hem tingut 8 anys de crisi, 8 anys de crisi que han costat molts sacrificis, que han tancat moltes empreses, que han reduït ventes, que han reduït personal, però des de fa un any i mig jo crec que això ha rebotat i estem amb una millora de quasi tots els paràmetres que podríem qualificar com a determinants de que les coses han millorat. És a dir, les ventes d'aquestes empreses en general han augmentat les exportacions, estem batent rècords d'exportació any darrere any, i amb els últims 16 mesos, 18 mesos, doncs això s'ha mantingut, aquest rècord. Hem creat ocupació, ja des de PIMEC ja vam dir a finals del 2014 que s'estava creant ocupació, i això s'ha consolidat, i la prova la tenim que després això surt reflectit amb les xifres d'atur, no? El crèdit ha tornat a les empreses, i crec que la banca avui torna a donar crèdit. Això sí, les condicions són tan dures com han sigut sempre, i per tant no tothom el rep, no? Però abans no hi havia ni voluntat de donar crèdit, perquè per les pròpies entitats financeres no en tenien. Ara tenen voluntat de donar crèdit. Per tant, jo crec que el consum ha millorat. Per tant, jo crec que hem de ser optimistes i dir que des de fa un any i mig la situació de les pimes ha millorat.
Ens dibuixa un panorama, com deia vostè, en clau positiu. Això vol dir que ens espera un 2016, el que queda, i un 2017, doncs, que seran millors del que hem viscut? O,
bueno, millors,
o les incerteses polítiques que ens envolten poden passar-nos factura? Aviam.
Ara per ara no. Ja fa uns mesos que vaig dir que la situació econòmica era bona a pesar dels polítics. I és així, una mica, com també vaig dir en aquell moment, ens ha passat com una mica va passar amb una Itàlia de fa anys, on la política anava molt malament i l'economia anava molt bé. Bueno, doncs aquí, en certa manera, s'ha italianitzat aquesta situació, no? Ara bé, això no és bo, és a dir, pot conviure aquesta situació d'una situació política confosa amb una economia que marxa, però si dura massa les conseqüències poden ser-hi, no? Però avui per avui jo no vull ser agorero i dir que les coses van malament. Les coses a les empreses, a les pimes van bé, van millor. Evidentment queden els efectes de la crisi, és a dir, ha sigut una crisi on primer ha patit el sistema financer de les empreses, i aquest sistema financer a moltes empreses encara està per acabar de millorar, eh? O sigui, la cua encara hi és.
Molt bé.
Però hem de ser optimistes.
Hi ha moltes qüestions a preguntar, obrirem micròfons d'aquí uns instants. Jo li vull fer un petit apunt només d'una cosa que ha estat notícia aquesta setmana. Hi ha hagut debat de política general al Parlament de Catalunya. El president Puigdemont va fer un anunci, jo diria que molt espectacular, i jo no sé com el senyor González el pot analitzar i el pot veure, no? Va anunciar que si pot anar endavant tot, això vol dir pressupostos aprovats, els que vol presentar el senyor Puigdemont, doncs 100.000 llocs de feina públics nous, i a pujar el salari mínim fins als 1.000 euros. Això, el senyor González ho veu possible, es pot fer, d'on sortiran els diners per fer tot això? Hi ha marge? Es fa volar coloms? Vinga.
Bueno, home, jo no m'ho miro amb entusiasme, aquesta notícia, perquè, a veure, fent referència també a la crisi, aquesta crisi ha reduït molt les plantilles de les empreses, i això ha fet que s'hagi guanyat competitivitat a les empreses. I les empreses que han aguantat avui estan més preparades que abans per continuar, no? I per tant, fent aquest símil de lo que ha passat a les empreses i mirant les xifres dels funcionaris que tenim, doncs, mirant xifres des del 2008 a ara, tenim més o menys el mateix nombre de funcionaris. Almenys això és el que jo tinc amb estadístiques. Per tant, l'anunci de 100.000 posicions més, home, em sembla que hauríem de ser ajustar-ho molt i donar moltes explicacions perquè es vegi que l'administració també és competitiva. Ara bé, tinc una certa confusió sobre aquestes xifres, perquè clar, sí, he sentit tan aviat que és un augment net de 100.000 funcionaris com que és un augment que té una part de reclassificació de contractes interins a funcionaris fixes. Per tant, això seria, dintre de tot, seria millor, seria millor, perquè no seria un augment net del cost de funcionaris, no? I segurament podria tindre que veure amb una sèrie de condicions que aquest govern té que acceptar de caire social, doncs, per poder tirar endavant polítiques i per poder tirar endavant pressupostos. Per
tant, i el salari mínim de 1.000 euros?
El salari mínim, ja sabeu que PIMEC va ser la primera entitat que va dir que nosaltres creiem que s'ha d'augmentar el salari mínim. El salari mínim és molt baix a Espanya, que creiem que ha de tindre un recorregut diferent del que té l'IPC. Ha de ser un recorregut més fort. De totes maneres, vam evitar pronunciar-nos sobre si havia de ser 1.000 euros, perquè entenem que això és una segona fase que s'ha de fer d'estudi de l'impacte que podria tindre el que siguin 1.000 euros o el que siguin 800. El tenim a 600 i pico. De 600 i pico a 1.000 s'ha d'estudiar quin impacte té, quanta gent entrarà doncs, a estar afectat per aquest salari i quin impacte tindrà les empreses. I això ja no és un tema que el puguem fer solament com a PIMEC, perquè crec que això formaria part d'un estudi del Pacte de Toledo o d'un estudi que s'hauria de fer a nivell de govern.
Doncs però... que no es poden donar xifres així a la tuntun. Això tampoc
que,
clar, és...
Fa molts anys que parlem dels 1.000 euristes i dels 1.000 euros i bueno, s'ha agafat com a punt de referència. Però PIMEC en el seu moment va dir nosaltres creiem que s'ha d'augmentar el salari mínim més del que s'està fent. Hi ha un cert compromís de convergir amb Europa. No estem dient que s'hagi de complir a fondo, però sí que hi hauria d'haver una voluntat d'augmentar el salari mínim més del que s'està fent.
Molt bé. Hi ha torns de paraula demanats, el Leandro i Juan Carlos i el Daniel. Vinga, endavant, Leandro.
Sí, senyor González, vostè deixa un panorama econòmic aparentment optimista, no? Però hi ha alguns indicis de que un cert vent de cua que acompanyava l'economia espanyola s'està esgotant. És a dir, matèries primes estan deixant de caure, els tipus d'interès tan baixos també està afectant a la dinàmica de les entitats financeres, el deute públic està també molt alt. En aquest sentit, hi ha la possibilitat de que el proper govern d'Espanya s'hagi d'enfrontar a una necessitat d'un reajust econòmic, no? Vostè creu que aquest reajust econòmic es pot produir i que això pot, pot afectar negativament o aturar, no sé si bruscament o d'una manera més paulatina, el creixement de l'economia que s'espera?
Bueno, sí, home, es parla sempre de núvols que tenim o de problemes que poden afectar aquesta marxa, però alguns d'ells jo no els veig que es relacionin amb que pugui parar-se aquest creixement. És a dir, el problema financer és un problema de les entitats financeres, és manca de rentabilitat, i aquesta situació doncs ja veurem com es pot arreglar. Però no li veig una relació amb que això hagi d'afectar la marxa de la nostra economia. Perquè torno a dir que les entitats bancàries, per solucionar la falta de rentabilitat, una de les coses que hem de fer és donar crèdit. Després ja veurem si hi ha prou de demanda de crèdit o no. Però diguem que aquest aspecte, fins i tot a nivell de les empreses, no solament no té que ser dolent, sinó que hasta potser podria portar alguna bona conseqüència. Una altra cosa és que estiguem parlant, per exemple, dels impactes del Brexit, o estiguem parlant, com vostè deia, de la caiguda de matèries primes, que és veritat. O sigui, si hi ha menys activitat a Xina
o de països,
i altres països, doncs clar, cau l'activitat i cau la demanda de matèries primes.
I països veïns als nostres que també estan ralentint el creixement i dels que venen.
Sí, 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 Alemanya mateix està una mica parada. Sí, sí, aquests impactes poden tindre'n, però avui per avui s'estan fent previsions de creixement aquí a Espanya del 3 i pico. Escolti, està molt bé. amb els temps que correm, consolidar un 3 i pico on s'ha de firmar. I l'any que ve s'està donant unes xifres inferiors que potser tenen que veure amb aquests previsibles impactes de les matèries primes i el Brexit i la Xina que està més parada, però també s'està parlant d'un 2 i pico. Tal com estem aquí al país, amb l'atur que tenim, un 2 i pico genera ocupació. Per tant, tot i que podria ser un creixement inferior al que tenim ara, no ens hem de preocupar més del compte tampoc. Una altra cosa és que s'han de fer reformes i hi ha coses que sí que són preocupants. És a dir, que s'hagi, per solucionar el dèficit públic del país, s'hagi optat per demanar un 23% de sobte a totes les empreses a compte de l'impost de societats, això és inacceptable. És que no es pot descriure lo poc serio que és una decisió d'aquestes. No pot ser que un problema de dèficit públic el portem arrastrant fa anys, que Europa ens està avisant des de fa temps. Ja sé que a la vida no és tot tan fàcil de fer, però home, sabíem que aquest tema ens podia venir. I el que no podem fer és, pensant que d'aquí una setmana, dos o tres, Europa ens pot pegar un cop, ara tirem mà d'un 23% de la liquidez que tenen les empreses per salvar el problema del dèficit. Això és tindre poca sensibilitat de cuidar el teixit empresarial i posar a moltes empreses en una situació molt complicada. No tothom té a caixa aquests diners d'avui per demà. Què haurà de fer? Anar a demanar un crèdit? Li donaran? No li donaran? S'haurà d'endeutar? Haurà de pagar interessos? I per tant estem parlant de possibilitat de moltes empreses que els afecten això i que poden morir o que poden tindre problemes de finançament. Per tant, jo crec que aquesta sí que és una cosa que em preocupa de cara a l'activitat de les empreses. No?
Juan Carlos.
Sí, bueno, aquestes reformes que estava vostè parlant, hi han algunes pendents, no?, que potser no farien necessària aquesta diguéssim, mesura de caixa, que és anticipar els diners al senyor Montoro per quedar bé amb Europa i deixar allò desvestir un santo per a vestir otro, no? Llavors potser que s'hagi d'endreçar la casa. Abans parlàvem d'aquests 7.000 nous funcionaris, que jo no dic que no facin falta a la sanitat, a l'ensenyament, a la seguretat, fins i tot bombers, jo no dic que no facin falta. Sí que li penso preguntar, i ja li pregunto, que la reforma administrativa, la reforma de les administracions, és una de les grans assignatures pendents de l'estat espanyol, de la democràcia espanyola fins i tot. I estic incluint Catalunya per suposat, no? Perquè aquí també l'administració és titànica, no? Llavors, aquest, vull dir, però no fem net, perquè clar, les empreses amb la crisi han fet allò, ajustos, són més competitives i tal, i el monstre de les administracions no para de créixer. I ara el president Puigdemont ens diu que 7.000 més, no?, que haurem de pagar entre tots, no? I aquests seran, diguéssim, els ciutadans privilegiats que tindran ocupació de per vida, no? Vull dir, els altres haurem d'estar amb l'ai al cos, com sempre, no? Vull dir, en concret, reforma de les administracions, no seria un moment ara, amb la formació d'un nou govern, de començar a abordar des de l'empresariat, que un cop fet els deures per part del teixit empresarial, i que siguin les administracions que ho facin?
Bueno, a veure, jo estic d'acord que aquesta reforma, però no és una reforma d'ara, és una reforma que fa molt temps que s'hauria de fer, perquè tots estem parlant de qüestions de l'administració, de sobrecost i de poca sensibilitat de les administracions de cara a assumir el cost. És a dir, jo crec que un problema, una part del dèficit públic que tenim ens ve per la caiguda d'ingressos en motiu de la crisi, però també ens ve perquè no hem fet ajustos de costos, eh? O sigui, un dèficit és una diferència entre ingressos i gastos. Si tu no tens ingressos i a més no redueixes els gastos, doncs clar, et ve un dèficit. I això no, jo crec que no hem sigut brillants en resoldre aquest problema. I ara tenim a damunt l'espasa de que Europa ens pot sancionar. Per tant, com vostè deia, reforma les administracions. Suposo que ho estava parlant, jo ho entenc així, en clau d'economitzar. Sí, en costos clar, de l'administració i per tant, reduir. I tant que ens fa falta aquesta reducció, però de la mateixa manera que jo posava una certa aire de preocupació de que s'anunciï 7.000 a Catalunya, ja fa un any i mig o dos que l'administració central també va dir que alliberava ja el tema de contenció de nombrar nous funcionaris. A mi em costa molt d'entendre que, tot i que estem albirant sortir de la crisi, ja alliberem, vinga, ara tornem a agafar funcionaris. Escolti, no ho fan les empreses, això. Les empreses, si agafen personal, és perquè tenen concretament més ventes a fer i més producció a fer. Però l'administració, jo no sé veure que avui tingui més coses a treballar que les que podia tindre fa uns anys. Al revés, si ens ha caigut l'activitat i ens ha caigut el, més aviat hauria de tindre menys feina. Per tant, no sé veure que estiguem ja amb una necessitat d'augmentar el nombre de funcionaris.
Millorar la productivitat, poder, no, senyor Gonzalo?
Exactament. Eh? Al final tot acaba.
No passa a l'empresa privada.
Amb productivitat o competitivitat. Si tu no ets competitiu, passes molt malament. En un món molt global, perquè abans estaves aïllat en un país i a dintre podies ser un beneficiari del proteccionisme, no?
Ara,
però avui no, eh?
S'ha acabat.
Avui ve una empresa de Tailàndia i et mereix a la perdiu, eh?
I se't menja. Daniel Aras, endavant.
Sí, no, precisament molt interessant aquest aspecte, perquè els funcionaris paguem tots.
Sí.
I si n'hi ha més, és més despesa. Precisament, avui llegia un article en el qual s'afirmava aquesta multiplicació de funcionaris per les múltiples administracions que hi ha. Les autonomies, les diputacions, els consells comarcals, que trobant-ho tot, encara que cadascú sigui on és, ningú vol dir que s'embutxaca tothom, sí, sí, però que al final són una cantidad de diners impossibles. No?
És una ceba de 7 capes, o sigui, l'Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, Govern Autonòmic, Govern Estatal i...
La vegueria.
Comissió Europea.
Sí. I ara sí que
la vegueria. I ara hi ha metropolitana que existeix.
Seguint que la seva és...
I afegim Congrés de Diputats, Senats...
Sí, sí.
Molta cosa, però entre un altre aspecte que vostè ha incidit moltes vegades, el tema morositat. I a més, morositat dirigida a les pimes. És a dir, no només aquella morositat del client normal, per entendre's, ciutadà normal, petita empresa, que et deu diners, que això es produeix en tothom, sinó també de les grans empreses que asfixien les petites empreses. Si ens ho podria una mica explicar, perquè aquest aspecte ho sabem, per exemple, que algunes grans superfícies asfixien, això s'ha pogut, asfixien els seus proveïdors, han aconseguit rebaixar els costos de cara al consumidor, el qual en principi és bo, però que al mateix temps collen tremendament el que els porta els ous i els tomàquets i les taronges. A les petites empreses, què els està passant en aquest sentit?
Pues els està passant que una bona part d'empreses tenen dificultats per poder créixer perquè no cobren dels seus clients. És a dir, aquest país, tot i que té una llei que diu que s'ha de pagar 30 dies, doncs ens trobem en que hi ha una mitjana de pagament de les grans empreses que està entre els 160 i els 300-400 dies. Podríem trobar casuístiques, però que la mitjana està entre 160 i 180 dies. Si tu ets una empresa petita que tens que cobrar a 160 dies o 180, és impossible que guanyis dimensió, que creixis. Al revés, si vens molt a 160 dies de cobrament, el que pot passar és que t'ofeguis financerament i moris d'èxit. Per tant, tothom que està dient, i això s'està dient molt ara, hi ha molta mania de dir que per ser competitius el tamany de les nostres empreses té que créixer. Totalment d'acord. Què hem de fer amb això? Pues hem de fer moltes coses. L'empresari ha de fer coses, les administracions han de fer coses, però una cosa fàcil de fer per evitar que, o per donar creixement, és que aquestes empreses cobrin a 30 dies o a 30 o 60, i d'aquesta manera no tindran asfíxia financera i podran sobreviure i podran agafar dimensió. Però és una farsa, és molt fals que hi hagi gent que vagi dient por ahí, i ho dic, que ho diu gent important de l'administració i de d'altres associacions, que diuen que hem de fer créixer el tamany de les empreses i que les empreses han d'agafar cultura financera, però els que ho diuen són conscients de que gent de les grans empreses està pagant a 160-180.
Això
ho hem de denunciar, perquè això és, bueno, és una manera de matar empreses.
Sí, però en aquest sentit vol dir que aquestes pimes ja no han comptat això de quan venen en aquest problema més gran, perquè pot dir, sí, m'ho tarda molt en pagar, però aquell, no sé, 10%, poso per exemple, que em repercutirà, ja l'hi he carregat, o no pot fer?
No, fins i tot jo crec que hi ha empreses que ho fan, això, que ja saben que cobraran els 180 dies i carreguen un cost financer. Però jo no estic parlant de cost solament, estic parlant de capacitat financera. És a dir, perquè tu puguis aguantar 180 dies, encara que ho hagis cobrat amb el preu, després hi ha d'haver un banc que et doni finançament, perquè tu el personal el pagues cada setmana o cada mes. I les matèries primes, el més probable és que te les facin pagar 60 dies o a 30 dies. O sigui, tot el cost del producte tu l'has de pagar als terminis legals, però si tu tens un client que et paga 180 dies, per molt que li hagis cobrat interessos, t'asfixiaràs perquè no tindràs capacitat financera.
No,
i això porta una mortandat d'empreses important, o com a mínim porta una asfíxia que fa que no puguin créixer. És a dir, hi ha empreses que han de limitar la seva venda, perquè si passen d'aquella venda ja no tenen capacitat financera. I és molt greu això, i no se'n parla tot el que se n'hauria de parlar d'aquest tema.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, protagonisme per al senyor Josep González, president de PIMEC, de la petita i mitjana empresa de Catalunya, i en companyia del Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, el Leandro Lamor i el Marcos Pardeiro, que encara no ha preguntat. Marcos, endavant.
Sí, deixava vostè, senyor González, a l'iniciar l'entrevista un panorama una mica més optimista de l'economia, i volia preguntar-li què troba la PIMEC, la petita i mitjana empresa, ara mateix més urgent. És més urgent una reforma fiscal? És més urgent augmentar els salaris després de 8 anys de sacrificis per part de tothom?
Bueno, trobaríem gaires coses urgents, no? Però una de les que jo crec que és urgent és tindre una qualificació de plantilles més elevada. És a dir, al país li fa falta gent qualificada. I si anem de cara a una millora, com estava dient que hi ha, aquestes necessitats de gent qualificada a les empreses estan sent un problema molt seriós, perquè no trobem gent qualificada. Les empreses no el troben.
Dins, o això passa per anar a buscar mà d'obra fora?
Bueno, a veure, passa per les dues coses. El que passa és que la solució interna segurament tindrà un termini de temps, perquè no pots qualificar la gent en 2 setmanes. Per tant, això ha de ser un procés d'organitzar, de potenciar la formació, i ja n'hi ha de donar els seus fruits. Però si tens una immediatesa de necessitat, doncs hauràs d'anar a buscar on te puguis. Però clar, això té un problema, aquesta mancança de gent qualificada té el problema de que hauràs de pujar els sous del poc mercat que hi ha de gent d'aquesta, perquè, bueno, doncs perquè aquesta necessitat es donarà si vols agafar gent, no? Excepte que a fora en trobis, perquè també ens podem trobar que trobem gent a fora qualificada i que no hi hagi necessitat d'augmentar els sous, no? Però el que sí que és evident és que un dels problemes serios que té aquest país és el tema de la formació. I no estem fent les coses bé per fer aquesta formació. Tenim falta de demanda de gent, falta d'alumnes, i segurament els pressupostos destinats a la FP no són els que haurien de ser, haurien de ser molt més potents. I si ens falten alumnes perquè no ho veuen atractiu, doncs home, doncs haurem de fer-lo atractiu, haurem de fer publicitat i haurem de demostrar, perquè aquesta és la realitat. Avui, si un té el títol d'enginyer o d'economista o de matemàtic o de tal, doncs li pot costar trobar feina de la seva, perquè hi ha una certa saturació del nivell de formació. Però si té un FP, té garantit que trobarà feina ràpidament. Això és una realitat. I no obstant, doncs, bueno, doncs ens falta gent. Però això no és un problema d'ara, eh?
Però això és una mala imatge que té l'FP de fa anys i anys. Que portem anys fent aquest programa, quants cops hem parlat d'això, eh, Leandro? Sí,
clar, que els fracassats escolars anaven a l'FP.
No, la Ventafocs. La Ventafocs.
Sí, clar, és com...
La formació,
no? Ets un inútil, ves cap a l'FP, no? I tampoc és això, poder, no, senyor
González? No, 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 jo crec que això ha millorat bastant, eh?
Però com trenquem aquest clitxe de dir...
Exacte, sí. Clar, jo estava dient, per què no hi va la gent a la formació suficientment? Necessitaríem molt més alumnes. Bueno, hi ha un problema de ninis, hi ha un problema de països que tenen aquí unes situacions que s'han de desllorigar, no? I que, bueno, si ens posem a parlar de tema, doncs podem aprofundir, però que globalment no solament tenim un problema de capacitat formativa, sinó, potser més important, d'atracció formativa. Però no perquè sigui una visió dolenta de l'FP com el podia fer fa anys, no? Jo crec que avui, jo fa anys que ho dic, un bon electricista, un bon fontaner és el potencial empresari nou més fàcil que hi ha, més que si ets economista o ets enginyer o ets matemàtic, perquè siguent un bon fontaner, de seguit trobaràs feina, i si ho saps fer una mica bé et guanyaràs la vida muntant com a autònom o muntant una empresa. Per tant, quan busquem nous emprenedors, cois, doncs els FP són uns emprenedors excel·lents i que poden ràpidament muntar una empresa. Tot el dia, molt més fàcil que un economista o que un químic o que un enginyer.
Jo volia introduir un tema. Què li sembla aquesta sentència que ha sortit aquests dies que obre la porta a equiparar el cost d'acomiadament entre els interins i els treballadors fixes? Vostè creu que això retraurà la contractació per part de les empreses? Preveu una allau de demandes o que els sindicats comencin a interposar demandes en aquest sentit? No sé si aquest tema l'estan tractant ja a nivell de patronals, si estan parlant amb els sindicats, com...
Bueno, primer hauríem de matisar una cosa, per, que és que una cosa és els interins i una altra són els contractes temporals.
Són interins, però igual l'ambigüitat pot arribar...
Sí,
que...
sí.
Pot passar un cop, no?
Pot passar que hi hagi contaminació, diguem.
Sí, 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 sí.
Diguem, de sentències o el que sigui. Sí, sí, això, bueno, és una cosa que jo no la puc preveure ara, però el que és evident és que si parlem d'interins, avui per avui aquesta mesura pot arribar a afectar més a tot el que és administració pública que no al sector privat, perquè interins al sector privat n'hi ha pocs. Per tant, com que parlem d'interins, la primera conseqüència és una reflexió que haurà de fer l'administració, perquè clar, té uns nivells d'interins altíssims. Si jo no tinc les xifres malament, doncs podem estar parlant de que quan mirem el paquet global de funcionaris, doncs podem estar parlant d'un 40% o un 30% d'interins. Clar, això planteja una nova situació.
De tots aquests que parlaven d'aquests 1.000 nous llocs de feina que parlava el president Puigdemont. No?
Imagina't que tothom ara va al jutjat
i reclama el seu lloc fix, no? Dels molts interins que hi deu haver a l'administració. No?
Això serà un cost.
Són més de 100.000, eh?
Serà un cost per l'administració.
Bueno,
i de
tots,
retruc, ja sabem que el cost per l'administració és un cost pel ciutadà, aquí ningú
qui paga la festa,
que...
no?
Sí, té indicis que això pugui ser interpretat també com una via cap als treballadors temporals, llavors aquí sí que entrarien les empreses.
Bueno, jo no sé si pot tenir una relació directa. Ara, el que sí és evident és que una altra de les coses que Europa fa temps que ens està dient és que tenim un nivell de contractació temporal massa alt, excessivament alt, i per tant, doncs, si no té conseqüències, les acabarà tenint, perquè jo crec que Europa no s'aturarà en anar-nos donant advertències o alarmes. Arribarà un moment que hi haurà decisions també, no? Per tant, jo crec que aquí tenim, i crec que aquí la ministra Fàtima ja ha començat a fer algun pas, però jo crec que hem de reaccionar. És a dir, el govern que surti, el primer que ha de fer és plantejar-se aquesta situació i veure d'en quina manera podem reduir el nombre de temporals i augmentar el de fixes. Això és factible, però al tanto que ningú pensi que això és simplement dir que les coses facin així.
Això, el contracte únic, és una bona idea, per exemple.
Bueno, Pimec la va defensar ja fa anys, el tema del contracte únic, no? Sigui únic o sigui reducció de nombre de contractes, no? Llavors, el que diem és que la contractació i descontractació fixa ha de ser fàcil, ha de ser simple, no ha de ser traumàtica, que és el que veuen els empresaris i que és el que els inclina a agafar contractes temporals. Perquè no podem pensar que l'empresari és dolent i només vol fer contractes temporals perquè odia els treballadors. No li interessa a l'empresari. Un contracte temporal és una persona amb possibilitats d'estar desmotivat, perquè sap que d'aquí 2 mesos l'empresa tingui feina o no en tingui, se li acaba el contracte. Doncs això no li interessa a un empresari. Has de tenir un treballador que té la il·lusió que en tant i quan hi hagi feina pensa que té continuïtat. Ara, per què no ho fan, si és tan fàcil i tan bo per l'empresari? Doncs no es fa perquè quan tu tens que reduir plantilles, les conflictivitats laborals, les complexitats de l'administració, el temps que tu trigues a demostrar que has de reduir la plantilla, ocasiona un cost i uns maldecaps a les empreses que acaben optant per fer un contracte temporal. Bueno, doncs escolti, si jo penso que això ho sabem tots els que en sabem alguna cosa de laboral. Escolti, s'entens en una taula i simplifiquem la contractació i descontractació fixa i ja veureu com baixarà la temporalitat.
I d'aquests partits que volen tirar per terra la reforma laboral, què els diria, senyor González?
Bueno, jo crec que això és demagògia. O sigui, vam veure el PP, el PSOE, que deia que si pujava no l'haria la reforma laboral.
Sí,
i això ho diuen molts partits. Jo crec que les coses... Miri, aquest país té massa un tic. Això passa també amb els plans de formació. Quan puja un govern diu que canviarà els plans de formació del país. Torna a canviar el govern i els torna a canviar. O sigui, fem dels plans de formació no un pla de formació, en fem una estratègia política.
Com amb l'educació, també, no? Igual.
I a Europa això no es fa així. És a dir, els països que funcionen, els plans de formació són consensuals, tenen com a orientació formar i duren 10 anys, 15 anys i no es canvien. no es pot canviar un pla de... Bueno, doncs està passant igual amb la reforma laboral. La reforma laboral té coses millorables, però el que no crec que sigui correcte és dir l'anul·lem. Ha portat unes bones conseqüències. N'hi ha algunes que fins i tot sindicalment no les diuen, però són bones, com per exemple aquesta reforma laboral va portar la possibilitat de fer expedients de regulació de salaris. Imagineu-vos en aquests anys de crisi que totes les empreses han reduït plantilles, doncs hi ha hagut moltes empreses que en lloc de reduir plantilles han arribat a un pacte amb el personal i han dit, mira, baixem el cost de la nòmina un 10% i a canvi no reduïm la plantilla. Això és bo o no és bo? No, jo crec que és un aspecte bo que va portar aquesta reforma laboral. Per tant, no canviem les coses per canviar-les, sinó millorem-les. Vull dir, hauríem de fer com els japonesos. Vull dir que tot el miracle japonès, en el fons, quan l'analitzaves, era una millora contínua. Un continuous improvement, que diu en anglès. No, tant, no cal fer revolucions, anem millorant-ho tot.
I fer vagues incrementant la productivitat.
Sí, exacte.
Escolta, situem els oïdors, estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Marcos Pardero, Leandro Lamor, Daniel Arasa, Juan Carlos Barrero, i avui com a convidat el senyor Josep González, president de PIMEC, la petita i mitjana empresa de Catalunya, com a protagonista d'aquest programa d'avui. Hi ha dos paraules demanades, dos torns de paraula, Juan Carlos i el Daniel. Vinga, Juan Carlos, endavant.
Sí, jo ara obriré un altre meló, amb el seu permís. Recentment, s'ha produït un default, un concurs de creditors i fins i tot la quiebra i tancament de la Confederació de Comerç de Catalunya per tota una sèrie de qüestions que en tot cas si vol comentar, però que mala gestió de les subvencions, que sembla ser que s'han desviat cap a butxaques particulars. Està clar que no s'han fet servir per pagar els serveis, no?, d'escoles de formació, etc, i que una organització patronal, en aquest cas de comerç, que ha desaparegut, no? Hi ha qui diu que hi ha més organitzacions en la mateixa tessitura, en la mateixa situació. O sigui, organitzacions com, per exemple, sindicats, o per exemple, els patronals juvenils, no? Etcètera, que tenen aquesta situació també de risc de concurs, no? Sobretot després d'uns anys en els que s'han retallat les subvencions i per diferents raons, no? Sobretot les administracions. Com veu vostè el panorama de les organitzacions representatives, no només patronals, sinó de sindicats, etcètera, que vivien molt d'aquests fons públics, de les subvencions, i que ara, vull dir, tothom ha de fer una mica com, per exemple, com PIMEC, no? que fa uns serveis i que cobra per això i que llavors té autonomia, no? O una certa autonomia, no?
Bueno, si em permet, començo per explicar que la Confederació del Comerç doncs no existeix, però tenim una organització de comerç potent que és PIMEC Comerç, o Comerç PIMEC, volíem dir, que és molt potent i que tenia més entitats associades que no tenia la Confederació del Comerç. Per tant, no ha quedat orfe el comerç. Vull dir, tenim una organització que és que en aquest aspecte doncs, és molt potent. Però dit això, sí que tinc una certa preocupació perquè la deriva els últims anys de tot el que són organitzacions més o menys representatives de col·lectius, no estem donant una imatge bona. És a dir, s'està produint una situació que, per una banda, la imatge de l'empresari ha millorat, a poc a poc s'ha anat entenent que un empresari és una persona que aporta llocs de treball, que aporta riquesa, que aporta impostos, que aporta formació, és a dir, que aporta molts avantatges a la societat, però al mateix temps les organitzacions que el representem no sempre hem estat a l'altura de les circumstàncies. I això és un tema molt lamentable i un efecte d'aquests el tenim amb el que ha passat amb la Confederació del Comerç, que sense entrar en la interioritat, perquè jo no la conec i si, per molt que pugui intuir, el tema ja es veurà si s'ha de veure, però home, quan una organització es parla de que s'ha quedat amb diners dels mateixos comerços que tenien a dintre i que els tenien com a garantia de fer una formació i que han desaparegut aquests diners, quan es parla de fons de formació, bueno, doncs són coses que ens fan mal a les organitzacions, perquè sempre hi pot haver el risc de dir, bueno, tots fan el mateix. Això no és així, no tots fem el mateix. Hi ha entitats que crec que podem dir amb orgull que portem les coses molt seriosament i crec que un dia s'haurà de fer una revisió d'aquestes situacions. Jo fa poc vaig fer un article que deia no tots som iguals, i amb aquest article deia les administracions hauran de cuidar una mica amb qui relacionen i amb qui treballen, perquè les administracions són responsables d'uns diners públics. Per tant, quan donen subvencions o quan donen plans de formació o quan donen, quan fan programes que són, com a idea són bones, hauran d'exigir unes condicions als que ho reben per garantir que això anirà a bon destí. I per què dic això? Perquè fa pocs dies en els mitjans de comunicació sortia que la Generalitat està reclamant 340.000 euros d'unes ajudes per fer formació que va donar la Confederació del Comerç fer un any abans. Home, doncs potser si exigissin a totes les organitzacions que han de treballar amb l'administració que portin auditories, que garantissin que porten les coses ben administrades, que diguin quin personal tenen, que no estiguin mans d'una sola persona. És a dir, hi ha moltes maneres de posar portes al foc, i quan tu poses moltes portes al foc arriba un moment que el controles al foc. Ara, si no poses cap trava i només actues políticament, com a vegades es fa, doncs, bueno, doncs passa el que passa. I això ens fa mal a tots indirectament perquè se'ns pot tallar tots pel mateix.
Era una mica camp pique pugui a la Confederació, sí. Doncs, o què? En aquest sentit, no hi havia cap control.
Home, doncs, escolti, miri, això...
Jo pregunto.
Vostès vagin preguntant i...
però sí, el dit, jo volia assenyalar en la meva pregunta a altres organitzacions, sindicats, per exemple. Hem assistit a un ERO important, per exemple, a la UGT, també a Comissions Obreres, vull dir,
sí,
l'empresa sindical, vull dir, ha tingut
sí,
que...
Sí, sí, però bueno, els eros jo crec que és un tema normal. Un ERO és un expedient de regulació de plantilla i això ha de ser factible fer-ho, és el que deia abans. Tota organització, tota empresa, tota entitat que té personal pot arribar un moment que tingui que reajustar aquest personal. Per tant, si ho fa bé, doncs escolti, jo m'és igual que ho faci una empresa o que ho faci un sindicat o que ho faci una patronal, això jo ho respecto. El que no em sembla respectable és que amb els diners que tu administres en una d'aquestes organitzacions s'hi jugui. Hi ha d'haver una serietat amb administrar aquests diners i hi ha d'haver una administració que prengui les decisions que calgui perquè això sigui així. I clar, portem una temporada per canvis que han passat amb l'economia, per moviments amb els plans de formació i amb els diners que rebien les entitats de formació. No, portem una temporada que no sortim de dificultats d'entitats a nivell nacional, a nivell territorial, bueno, a tot arreu hi ha escàndols. I clar, jo reivindico que no tots som així, que les coses les portem bé i que algú té que posar ordre.
Això ho diu per PIMEC, no, senyor González?
Evidentment, em sento molt orgullós, però ho dic molt públicament. PIMEC, les coses crec que les portem molt bé, he fet bandera moltes vegades de que fa 25 anys que fem auditoria. Home, dius, bueno, les auditories ja sabem també. No, escolti, 25 anys de fer auditoria, si tu no fas les coses bé, te les troben i surten els informes.
La Confederació de Comerç no ho feia amb auditories,
bueno,
ni una.
Bueno, si no el feia, això és el que dic que no ha de passar. Però clar, hi ha uns òrgans de govern, les entitats. O sigui, una cosa que vaig aprendre quan vaig estar, vostès saben que jo vaig estar un mes de president de l'agrupació mútua, Bueno, va ser un mes enriquidor perquè va ser el temps del problema del senyor Millet i
molt
convuls
aquell,
no?
Moment,
I bueno, de tot aquell marasme que va passar vaig aprendre una cosa, que quan tu estàs en un consell d'administració, si algo no veus que funcioni bé, no t'has de callar. Com a mínim has de dir, escolti, jo amb això m'agradaria que costés en acte que no ho veig bé. Val? Així de simple, perquè després
tot surt, no?
Després tot surt i a vegades paga just per pecador. Per tant, el que trobo a les organitzacions, que hi ha consells d'administració, hi ha juntes directives, que van allà per anar-hi. Escolti, està en un òrgan de govern de la Confederació de Comerç, o de PIMEC, o de Foment del Treball, o d'una altra organització, és algo que t'ho tens que prendre en sèrio. I si no et donen les justificacions suficients, les has d'exigir. Perquè si no, corre el perill de que una persona dintre de l'organització o algú faci coses que no són correctes i quan te'n donis compte quedaràs tu tacat.
El responsable, que és el que està dalt, és el que,
per tant,
és el que
fa. Estar en aquests llocs no s'hi ha d'estar per dir, mira, vaig allà i tenim una reunió.
Altruistament poder, no? Altruistament no,
has
sinó...
Has de saber quines coses mínimes t'han de donar garanties de que funciona.
Daniel Arasa, vinga.
Sí, fa un moment vostè havia dit...
Si t'apropes una mica més al micròfon...
Havia dit que la reforma laboral, així voler-la liquidar, però sense més, era una actitud molt poc raonable, no? Sí. En aquests dies hem tingut tota aquesta crisi del PSOE
un partit que se la volia carregar i que sembla que ha acabat el partit, no la reforma sinó el partit, com a l'Rosari de l'Aurora, diem i no. Per tant, tot sembla indicar que és més fàcil que el govern del Partit Popular sí, continuï, tot dona la impressió de que seguirà d'una forma o d'una altra, amb eleccions o sense. En primer lloc, volia preguntar això. Creu que això dona garantia de continuïtat de la reforma laboral, encara que pugui haver alguns punts concrets que siguin modificats? I, perdó, una segona pregunta que va lligada amb un aspecte de, no la reforma laboral, però sí laboral. Creix la indignació d'un costat i la preocupació pels típics contractes d'un dia. Cada dia més, aquí i a molts llocs d'Europa, inclús hi puc dir que a nivell personal, personal no meu, sinó de fills meus, tenen molts de, una infermera, per dir perquè s'entengui molt bé, contractes d'un dia, un darrere l'altre i l'altre i l'altre. Això aconsegueix que aquest tema de contractes d'un dia cal posar-hi remei, perquè no és una cosa conjuntural, sinó que sembla que s'està instaurant i cada vegada més. Una reforma laboral ha facilitat el fer fora la gent, ha portat millores, però també dificultats. Això ens consolidarà un aspecte d'aquests d'una situació tan precària pels treballadors?
Bueno, primer dir una cosa. Jo no tinc clar si hagués pujat a governar el PSOE que hagués anul·lat la reforma laboral.
Ells ho deien, evidentment.
Això està clar que ho deien, i ho deien amb rotunditat, però jo no ho tinc clar. Val? Perquè, home, hem vist governs del PSOE i han pres decisions a vegades valentes, per tant... clar, ara és un parlar, no? Perquè no hi ha govern del PSOE i per tant no sé si ho podrem comprovar això, no? Però dit això, jo crec que s'ha de modificar la reforma laboral, s'ha de modificar perquè tota reforma, pensem una cosa, reformes laborals a Espanya quan es va fer aquesta potser portàvem 25 anys sense fer cap, o 30, mentre que reformes fiscals en fem una cada 3 mesos. Per tant, si tu no fas una reforma sinó cada 25 anys, home, és normal que al cap d'un temps l'hagis de perfeccionar, perquè la primera ofensiva pot ser que no surti bé. I a més, una reforma que ha coincidit amb un temps de crisi i ha portat tota una sèrie de conseqüències bones i no tan bones, no? Però a veure, el que es faci en contractes d'un dia no està previst a la reforma laboral, eh? Això no és fruit de la reforma laboral. La reforma laboral, a grans trets, el que va fer és, primer, donar prioritat als convenis d'empresa. És a dir, que un empresari decideixi si vol estar en un conveni col·lectiu o vol fer el seu conveni. Això era una gran decisió de la reforma laboral. Una altra era modificar el cost dels acomiadaments. O sigui, va, per d'això històric es va mantenir els 45 dies, a partir d'un cert moment s'entra en 33 i si són causes objectives, 20 dies. Per tant, aquí va haver una modificació. Però fixi's que amb totes aquestes grans decisions no s'està parlant de que pugui fer contractes cada dia. Per tant, aquesta deformació, home, l'administració la té que arreglar, sense tocar la reforma laboral. Aquí hi ha d'haver solucions amb aquest tema. I després hi ha una altra raó que porta això. No ens oblidem que tenim, o hem tingut, un 20% d'atur. Quan tu tens tant sobrant de mà d'obra, hi ha possibilitat que es jugui amb els contractes. No oblidem que Espanya té aquest atur i que té 1,5 milió, perdó, Catalunya, 1,5 milió d'emigrants, que ens han vingut els últims anys. Catalunya és la comunitat que té més emigrants. Gent que per la seva situació estan disposats a treballar bastant a qualsevol preu. Per tant, ens podem trobar amb gent que té que contractar i que si té una demanda, una oferta de gent per cobrir aquella plaça molt nombrosa i té mà d'obra disposada a qualsevol preu, doncs hi pot haver una tendència a, diguem, a deformar el que seria una contractació humanística o social o raonable, diguem-ho així, no?
Molt bé, ens
queda... jo crec que ens ve més per l'atur que tenim. Si no tinguéssim aquestes xifres d'atur, aquests temes ja no s'haurien...
No es plantejarien. 5 minutets per acabar el programa. 3 paraules demanades. Marcos, un primer, endavant.
Molt ràpid, volia conèixer l'opinió de Pimec sobre una activitat que va més, que és l'economia col·laborativa. Això ho veu des de Pimec com... algú que escapa una mica al control que caldria regular-ho, etcètera, o com una oportunitat...
Nosaltres ho veiem bé. Estem parlant també de l'economia circular, no? Per exemple?
No sé a què es refereix.
Bueno, a veure, economia circular... ve a ser el mateix, és a dir, l'aprofitament de totes les coses, és a dir, que no quedi res mal aprofitat, que hi hagi... Bueno, nosaltres ho veiem molt bé, és més, en aquest moment... al Departament de Comunicació estem intentant ressaltar empreses que tenim d'economia col·laborativa perquè creiem que és una de les coses que en el futur hem de tenir en compte. O sigui, no es pot malbaratar res, s'ha de fer el màxim aprofitament, i per exemple ens trobem amb empreses, fa pocs dies em visitava una, que recull tots els productes que deixen les empreses d'alimentació, de tot això ho trau dels envasos o fa unes fórmules i serveix per aliment d'animals. Bueno, això és economia col·laborativa. El que aquesta empresa té com a defectiu o com a caducat o com a vençut, doncs ho aprofita una altra empresa. Bueno, aquest tema nosaltres estem absolutament a favor.
Valero.
Sí, jo volia referir-me a una qüestió una mica més transversal. Les infraestructures de transport. Per anar a treballar, els treballadors han d'agafar ara majoritàriament cotxe. Els polígons industrials estan plens de cotxes, no només de camions, sinó de cotxes particulars dels treballadors. El sistema de transport públic trontolla sobretot per la vessant de les rodalies, no? Tothom ja sabem que és un sistema com a mínim no fiable, rodalies, hi ha molts de fallos. Sembla que sigui el fil il·legítim, no?, de la Generalitat, aquest sistema, no? Ahir es va celebrar un debat a l'Hospitalet que va posar de relleu la necessitat de construir un intercanviador a l'entrada de Barcelona pel sud, pels túnels, no?, que passen els AVEs i dues línies de rodalies, la de Vilafranca i la de Vilanova, i després tots els trens regionals, etc. Llavors, la qüestió, cal fer una aposta decidida per les infraestructures de transport, sobretot ara que va bé l'economia i que augmenta el col·lapse circulatori, tal i com ens ha indicat un informe del RAC.
Sí, jo penso que amb tot el tema de polígons, d'accés a polígons industrials i d'altres aspectes que afecten a la circulació, cal prendre mesures, perquè ja veiem amb preocupació que des de fa un mes aproximadament, coincident per la tornada escolar, doncs tenim uns col·lapses molt més alts de lo que venien a ser abans. Per tant, hem de prendre mesures. Per accedir als polígonos, evidentment, doncs una millora del servei públic seria interessant per evitar que tants cotxes hagin d'anar als polígonos, no? I a més els empresaris anirien molt bé, perquè jo els vull recordar, encara que sortir-se del tema, que si un treballador té un accident des de casa seva a l'empresa, això es considera un accident de treball, això no està a tots els països, això passa a Espanya. Per tant, home, si els treballadors poguessin anar amb serveis públics, estarien més ben assegurats que no tindran accidents, i per tant tots tindrien menys mal de caps. Per tant, és bo que hi hagi un interès en fer millores als polígons industrials, i els han de fer també no solament amb les comunicacions viàries, sinó amb les comunicacions per internet. Avui estem parlant del món de la digitalització, estem parlant de la indústria 4.0, estem parlant del 3D, estem parlant de totes les tecnologies que venen i que arrasen, i resulta que hi ha molts polígons industrials que no es poden connectar a internet perquè no tenen banda ampla. No tenen, no? Pues aquest tema està només greu.
Dèficits que hi ha ara mateix. Sí. Senyor González, no tenim més temps, estem arribant pràcticament a la una del migdia, hem de posar punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Gràcies, moltíssima sort.
Moltes gràcies.
M'ha quedat una cosa molt ràpida. Estem acabant ara en un itineri de si hi haurà eleccions al desembre o nou govern. Per què apostaria vostè?
Jo aposto que hi haurà govern.
Segur?
Sí.
Doncs vinga, amb aquesta aposta del senyor González posem el punt al final de la conversa d'aquest dissabte. Gràcies al Marcos Pardeiro, Leandro Lamor, Juan Carlos Valero i Daniel Arasa, i també al convidat d'avui, el senyor Josep González, president de PIMEC. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Ens trobem dissabte que ve el Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau.
Adéu.